La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'acció dels cristians a favor dels més necessitats passa especialment en aquest temps de pandèmia per l'atenció sanitària. El Papa feia seva aquesta reflexió ahir mateix durant la pregària de l'Àngelus, des del balcó de la planta hospitalària, la desena del Gemelli de Roma, on està ingressat, i demanava proximitat a tots els malalts. Francesc destacava igualment la importància d'una sanitat accessible a tothom i posava com a exemples positius Itàlia i altres. Hem de dir que Catalunya i Espanya, en el seu conjunt, no estem tan malament pel que fa a aquest accés universal als serveis de la sanitat. Avui volem recordar que el treball de Càritas aquests 16 últims mesos, especialment a les diòcesis amb seu a Catalunya, s'ha basat molt en la situació de l'emergència sanitària. És per això que moltes vegades s'han hagut de multiplicar recursos econòmics, assistencials i també d'habitatge o de feina. Nosaltres avui volem resumir la memòria 2020 amb testimonis directes dels qui l'han elaborada. Avui Càritas és notícia també perquè en temps de pandèmia no ha tancat cap de les seves portes. I aquests testimonis són avui el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, que ens acompanyarà uns minuts, i també Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Finalment, la tercera entrevista serà Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació també de Càritas Catalunya. Amb ells repassarem diferents aspectes d'aquesta memòria 2020 de Càritas Catalunya que es presentava dijous passat. Tot això i una miqueta més, amb el resum habitual de notícies i l'agenda, us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions, en aquesta ocasió, del David Morral a les vies de so i també de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Com us dèiem, es va presentar dijous passat en roda de premsa la memòria 2020 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Algunes xifres repassades telegràficament per ambientar el que serà el nostre aprofundiment als propers minuts. 141.194 llars on viuen 272.702 persones es van beneficiar d'aquesta acció de Càritas. El 44% de les persones, d'altra banda, no tenen un habitatge digne i dues de cada tres, gairebé el 64%, estan a l'atur. El 93,5% de les famílies acompanyades per les Càritas catalanes no cobren la renda garantida de ciutadania. Per comentar aquestes i altres dades i, en general, la situació social i econòmica de les persones ateses per aquestes 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, durant l'any passat, el 2020, comptem avui amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que el tenim a la seu de l'entitat amb el nostre company, cap de comunicació, Lluís Miguel Luna. Endavant, bona tarda, Lluís Miguel, amb la teva conversa amb Francesc Roig.
Bona tarda, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Molt bona tarda.
Avui comptem amb vostè perquè ens expliqui breument doncs, els resultats, la situació, les problemàtiques més destacades que relata la memòria 2020 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Què va suposar el sotrac de la Covid-19 per a la nostra societat i especialment per a les persones més vulnerables?
El sotrac de la Covid-19, amb tot el que va suposar de l'estat d'alarma i el llarg període de confinament, han establert, evidentment, un abans i un després a les nostres vides. I això ho resumiríem amb reclusió preventiva a les llars, desregulació de models productius, sous a la corda fluixa, increment desbocat de l'atur, impossibilitat de poder acompanyar tantes i tantes famílies i familiars i amics que tristament ens han deixat, polítiques migratòries i d'asil totalment o majoritàriament desateses, pobresa extrema, en definitiva. Tot plegat, com molt bé s'apuntava en la pregunta, una sacsejada, un sotrac important, tant en economia com també en la part emocional de les persones. Aquesta riuada de pandèmia ha enderrocat moltes estructures que intuíem fins ara molt sòlides i probablement, gairebé, hem d'estar segurs que passarà, res no tornarà a ser igual que abans. I per tant, aquesta és una situació que ens ha de plantejar què fem a partir d'ara, com gestionem la nostra vida i de quina manera ens relacionem amb la societat que ens envolta.
I davant d'aquest sotrac que vostè doncs, ens acaba de descriure, quina va ser la resposta de Càritas Catalunya durant el 2020?
Va ser una resposta taxativa i gairebé unànime. Càritas no va tancar. No ha tancat en tota la pandèmia. I per tant, durant tot aquest temps, Càritas, és a dir, i quan parlo de Càritas parlo de tota l'estructura de Càritas, de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, ha pogut aprofundir la seva mirada cap a les famílies més vulnerables i sobretot en una situació d'exclusió social extrema. Una mirada que podríem definir en dos termes, de preocupació per un costat, però també de tendresa per l'altre, que vol anar més enllà del que ha estat l'acompanyament i la intervenció presencial per pal·liar el que tots coneixem com les cues de la fam. Una mirada també d'esperança, per tal de preguntar-se de quina manera les famílies han pogut afrontar aquesta difícil situació en atenció als infants, atenció a les persones grans, cobrir els lloguers, la cobertura també de les necessitats bàsiques i gairebé imprescindibles de pagament de factures de llar, de gas, de llum i d'aigua, i no podem oblidar tampoc les necessitats sanitàries del dia a dia.
En aquesta resposta que vostè comentava fa un moment, ha posat d'èmfasi i ho ha dit diverses vegades en diverses entrevistes que Càritas no va tancar. Però tot i això, evidentment, Càritas es va haver d'adaptar a aquesta situació. Com va repercutir la Covid-19 en el voluntariat de Càritas Catalunya?
Bé, després de l'onada inicial de confinament hi va haver un lleuger respir durant l'època estival i això va suposar l'inici del desconfinament i l'arribada del bon temps a Catalunya i a gairebé a tota la demarcació territorial de l'àmbit estatal. Però prop de la meitat de les persones ateses per Càritas encara continuaven en recerca de feina i continuen encara en recerca de feina i haurem de dir que gairebé 2 de cada 3 famílies van sobreviure amb una feina informal, mercat negre, si es vol dir d'una altra manera, i el 20% d'aquestes persones ateses per les Càritas catalanes van viure en llars que no comptaven amb cap ingrés econòmic. Per tant, és una estadística que podem dir que ha duplicat la realitat de totes aquelles famílies que patien aquesta greu situació abans d'esclatar la pandèmia, perquè veníem arrossegant una crisi del 2008 que encara no havia acabat d'estar superada. I tot i no tenir superada aquesta situació, ens arriba aquesta nova onada de crisi. Per tant, a meitats de març tenim aquesta pandèmia i això es va traduir en què més de la meitat de les llars acompanyades per Càritas es van trobar immerses en una situació de pobresa que podem qualificar severa. El 55% de les llars es van trobar en aquesta situació.
I davant una situació com aquesta tan dura per milers i milers de persones i de famílies, com qualificaria vostè la resposta que van donar d'una banda les administracions públiques i d'altra la ciutadania?
D'entrada començo per la ciutadania. La ciutadania en general ha estat molt generosa durant la pandèmia, durant aquesta crisi, i continua sent generosa no només la ciutadania en general, amb aportacions, amb les diverses campanyes que hem fet per intentar demanar ajut, suport i acompanyament a aquestes famílies amb pobresa severa, sinó també que ho han fet moltes empreses que d'una manera també responsable han volgut col·laborar i participar en aquest ajut per superar aquesta crisi. Per tant, el 93, gairebé 94% de les famílies acompanyades per Càritas encara en aquest moment no cobra la renda garantida de ciutadania. I aquesta és una competència directa de la Generalitat de Catalunya. Només el 9,7% de les famílies rep correctament aquesta prestació i gairebé aquests 50 i escaig de les famílies transiten en el desconeixement administratiu per a poder demanar-la. Això què vol dir? Que hem tingut un problema afegit que és la bretxa digital. I la bretxa digital ha generat que, molt bé, hem fet el teletreball, hem procurat que les administracions públiques agilitin i preventivament preservin tots els funcionaris perquè el tema de la contaminació de la Covid no hagi generat a més, però això va suposar que tot s'hagués de fer, i encara s'ha de fer, a través d'un sistema operatiu informàtic. Però aquesta bretxa digital no només ha suposat que moltes famílies no tenien els recursos per fer-ho, ni tampoc la formació per a fer-ho. Per tant, totes aquestes famílies han tingut molts problemes a l'hora de demanar els recursos, omplir els papers, per poder gestionar correctament a la renda garantida de ciutadania. Però, per altra banda, també tenim que sobre el tan, diguem-ne, esbombat mínim, l'ingrés mínim vital, que depèn de l'Estat espanyol, només un 19,5% considera que té prou informació per a poder iniciar la seva tramitació oficial. Per tant, ens trobem que, malgrat que s'hagi publicat, malgrat que s'hagi dit que l'Estat ajuda, no arriba a les persones perquè elles, de manera autònoma, tal com se'ls demana, puguin gestionar aquesta sol·licitud. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres hem posat de manifest que els serveis socials que tenim al voltant i que depenen de les administracions públiques hagin i siguin considerats serveis essencials. Perquè de res serveix fer una gestió administrativa a distància, amb teletreball, però el que moltes famílies necessiten és proximitat. I la proximitat de saber informar, respondre les preguntes i els dubtes, acompanyar, orientar i, sobretot, ajudar a omplir els formularis per arribar a tramitar correctament les sol·licituds.
Finalment, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, com podem fer front a aquesta situació que vostè ha comentat?
Bé, això dependrà una mica de la capacitat de resiliència que tenim, que hem aguantat molt bé Però per fer front amb realisme a tota aquesta inseguretat que tenim instal·lada, perquè, com he dit al començament, res no tornarà a ser igual, ens caldrà repensar seriosament el nostre futur. Haurem de dir si aquesta societat que fins ara teníem instal·lada en un consumisme brutal i, per tant, i sobretot cada vegada amb més distanciament entre les persones, amb menys comunicació, amb menys convivència, ens caldrà construir nous ponts de diàleg, nous ponts de convivència i, com va dir el Papa Francesc en el missatge pasqual del 2020, que el Senyor faci de nosaltres constructor de ponts i no de murs. Evidentment, no podem seguir avançant en una societat polaritzada, que cada vegada els qui tenen més quedin més lluny dels qui tenen menys. I els qui tenen menys cada vegada se senten menys atesos pels qui podrien donar-hi resposta. I una circumstància que ens ha fet obrir els ulls. La por generalitzada durant la pandèmia no ens pot fer perdre la humanitat, perquè bàsicament som persones, treballem amb persones i acollim persones. I per tant ens devem a les persones, no als interessos, no a les situacions de gestió merament econòmica. Les persones estan al centre de la nostra atenció.
Doncs moltes gràcies per la seva intervenció, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, en el programa d'avui, de la veu de Càritas, que ha estat monogràfica sobre la presentació de la memòria 2020 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
Moltes gràcies i molt amables per donar cobertura informativa a aquesta veu de Càritas que setmanalment acosta als oients la realitat que gestionem.
Bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies, Lluís Miguel Luna, per aquesta estona compartida amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Seguim a Ràdio Estel des de la veu de Càritas.
La caritat és notícia.
Comencem el primer resum de notícies recuperant les principals dades de la memòria que ja hem començat a comentar amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, i que seguirem repassant després amb Míriam Feu i amb Anna Roig. Recordem que l'any 2020, 141.194 llars, on viuen en total 272.702 persones, es van beneficiar de l'acció social de les Càritas amb seu a Catalunya, cosa que representa un augment del 26% en relació amb el 2019. Així ho reflecteix la memòria del 2020, que les Càritas catalanes van presentar dijous passat a la Sala Pare Coll de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, a Barcelona. A l'acte van intervenir l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, també president de la Tarraconense, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, i Anna Roig, en representació de la Comissió de Comunicació, també de Càritas Catalunya. Els col·lectius més afectats per l'exclusió social en aquest període marcat per la pandèmia continuen sent les mares soles, les famílies amb fills, la gent gran i les persones que provenen d'altres països i que no tenen la situació regularitzada o que cauen en la irregularitat sobrevinguda. El 64% de les persones ateses es troben a l'atur, fet que reflecteix l'estreta relació entre les situacions de no tenir feina i les d'exclusió social. El 16% tenen una feina que sempre és precària i no els permet cobrir les seves necessitats bàsiques. Pel que fa a la situació administrativa, es distribueixen proporcions pràcticament idèntiques entre les de nacionalitat espanyola, un 33%, en situació administrativa irregular, un 34%, i en situació administrativa irregular, un 33%. Aquest darrer col·lectiu, el de la situació irregular, amb encara menys oportunitats i amb una vulneració constant dels seus drets. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, va exposar que el sotrac del Covid-19, l'estat d'alarma i el llarg període de confinament han suposat una sacsejada social, econòmica i emocional considerable i que la riuada de la pandèmia ha enderrocat moltes estructures que intuíem sòlides i probablement res no tornarà a ser igual. Però va recordar que, malgrat tot aquest, tota aquesta situació d'inseguretat i sacrifici, Càritas no ha tancat les seves portes. Francesc Roig ha constatat que, tot i el lleuger respir que va suposar l'inici del desconfinament i l'arribada de l'estiu passat a Catalunya, prop de la meitat de les persones ateses per Càritas continuaven en recerca de feina i gairebé dues de cada tres famílies van sobreviure amb una feina informal. A més, el 20,2% de les persones ateses per les Càritas catalanes vivien en llars que no comptaven amb cap ingrés econòmic. Una estadística que gairebé ha duplicat la realitat de les famílies que patien aquesta greu situació abans d'esclatar la pandèmia, a mitjans de març de l'any passat. Això s'ha traduït en el fet que més de la meitat de les llars acompanyades per Càritas s'hagin trobat immerses en situació de pobresa severa, concretament un 55,3%. Les mesures de protecció social són insuficients. Segons explica el president de Càritas Catalunya, el 93,5% de les famílies acompanyades per les Càritas amb seu a Catalunya no cobren la renda garantida de ciutadania. Només el 9,7% d'aquestes famílies reben correctament la prestació i gairebé el 50,5% transiten en el desconeixement administratiu per demanar-la. Dues de cada tres famílies, com dèiem, un 64%, entre les ateses per les Càritas de Catalunya, no tenen tampoc informació sobre l'ingrés mínim vital i només un 19,4% consideren que en tenen prou informació per poder iniciar-ne la tramitació oficial. Repassem altres notícies. Càritas, amb la crisi sociosanitària, ha hagut de fer front a les creixents necessitats de les persones més vulnerables i alhora vetllar per garantir les mesures higièniques i sanitàries establertes per la seguretat de tothom. La col·laboració d'empreses, com ara BMW Cosmetic Group, ha estat clau per disposar dels productes necessaris per combatre el Covid. La Fundació BMW Cosmetic Group ha culminat una nova campanya de donació de gel hidroalcohòlic a diferents organitzacions d'arreu d'Espanya, en la qual s'han repartit més de 5.500 unitats de 200 mil·lilitres a Càritas Diocesana de Terrassa d'aquesta solució per a la higiene de mans per evitar la propagació del Covid-19. Servirà per atendre i acompanyar les persones més vulnerables de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. I completem aquest primer bloc explicant-vos que el Centre Especial de Treball Grapats ha obert una nova oferta per al servei de lloguer de material des de vaixelles fins a taules per a la celebració de festes i esdeveniments, tot orientat a entitats i particulars de la Seu d'Urgell i de la comarca de l'Alt Urgell. La nova normativa europea que acaba d'entrar en vigor ha restringit la utilització de plats, gots i coberts que no siguin de material compostable o reciclable. En aquest sentit, l'empresa impulsada per Càritas ofereix un servei integral d'estris i, a més, hi ha afegit la possibilitat de llogar taules, cadires i tot el que sigui necessari per organitzar una trobada. El servei de lloguer està disponible al web grapats.com, on es pot consultar tota l'oferta, que està ordenada en diferents catàlegs, com ara per a festes, esdeveniments, materials de cuina i servei, i també estovalles i tovallons, com, finalment, també mobiliari i auxiliars. El servei de lloguer de vaixelles és una proposta amb valor, ja que és millor reutilitzar que no per reciclar. En els actes, les festes o les celebracions populars, sovint s'utilitzen plats, gots i coberts de plàstic d'usar i llançar que acaben a les escombraries com a rebuts i que, per tant, no es reciclen. El qui utilitzi el servei de grapats col·laborarà amb l'empresa alhora que ajudarà a crear oportunitats laborals per a persones amb discapacitats. A més, no cal preocupar-se pel rentat de la vaixella, ja que el Centre Especial de Treball Grapats se n'ocupa i també prepara i rep les comandes.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Per tal d'analitzar amb una mica de profunditat les dades sobre les persones ateses per les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya el 2020, Comptem amb la participació de Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Senyora Míriam Feu, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Atenent les dades d'aquesta memòria, com caracteritzaria vostè la situació actual de les persones més necessitades arreu de Catalunya, ja que sovint afirma això, que plou sobre mullat?
Doncs mira, sí, des de Càritas el que diem és que plou sobre mullat, perquè al final estem parlant de famílies i de persones que ja vivien en una situació de molta fragilitat abans que arribés la crisi de la Covid. I novament, crisi rere crisi, en tornen a ser les grans perdedores. Pensem que abans de la crisi de la Covid, ja l'any 2019, l'informe FOESA ens alertava que un 19,3% de les persones de la població catalana vivia en situació d'exclusió social. Ja partíem d'un punt d'inici amb el qual moltes persones no havien vist com la recuperació econòmica no els hi havia arribat. I, per tant, la crisi de la Covid els hi afecta i intensifica les seves problemàtiques.
Quins han estat, senyora Míriam Feu, els col·lectius més afectats per la crisi sanitària i econòmica durant el 2020?
Veiem que els col·lectius més afectats són els que ja teníem des de Càritas, persones en situació d'exclusió social, i això inclou famílies amb menors, amb fills, i també llars monomarentals, amb persones grans que han viscut situacions d'aïllament i de soledat no volguda, i també persones que estan en situació administrativa irregular i que als ulls de l'administració passen com si fossin invisibilitzades.
Vostès remarquen que un dels factors d'exclusió més important és el de l'habitatge. Per què? Parlem d'un elevat nombre de persones que pateixen allò que diem exclusió residencial, oi?
Doncs sí, l'habitatge, a dia d'avui, és un dels principals factors d'exclusió social. Veiem que no és el mateix poder donar un suport i una renta mínima a una persona o a una família que ja tenen l'habitatge resolt que a una família que no el tingui resolt. Per què? Perquè tots els seus ingressos, la major part dels seus ingressos, se'n va a cobrir despeses d'habitatge. A dia d'avui tenim un 45% de les famílies que s'atenen des de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya que no tenen un habitatge digne. Això inclou situacions com persones que estan vivint de relloguer d'habitacions sense cap títol de contracte, persones que viuen situacions de carrer, persones que estan acollides sense pagar de manera temporal en casa de familiars o que estan vivint també de manera temporal en institucions. I totes aquestes casuístiques coincideixen amb una cosa, no? En què la persona no té un lloc que li pugui dir una llar i on se senti que pot desenvolupar el seu projecte familiar i personal, no? I això dona molta inestabilitat a la família i a la persona i moltes situacions d'angoixa i de patiment, no? De no saber on podran passar la següent nit.
Estem parlant amb Míriam Feu sobre la memòria 2020 de Càritas Catalunya. Míriam Feu és representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. L'altre gran factor d'exclusió és el treball. Segons Càritas, el 64% de les persones ateses a Catalunya el 2020, és a dir, gairebé dues de cada tres, estaven a l'atur. Senyora Míriam Feu, com afecta aquesta situació a les famílies i molt especialment als joves?
A dia d'avui, el que marca la diferència entre poder tenir una vida digna o no, no és el fet de tenir o no una feina, sinó és el fet de tenir o no una feina digna, un treball decent, que és el que demanem des de Càritas. Perquè la precarietat laboral està a l'ordre del dia, i tenim persones que, malgrat tenir una feina, treballen molt poquetes hores al dia, amb sous molt baixos, moltes vegades sense contracte, no? amb aquest mercat informal, i això els dona uns ingressos que no són suficients per arribar a final de mes. I a més també tenim un gran gruix de les persones que tenem des de les Càritas en seu a Catalunya, un 64% de les persones ateses, que es troben a l'atur, que a dia d'avui no troben feina. Doncs tenir un treball decent és el que marca la diferència en poder tenir una vida digna per tu i per la teva família. Aquesta situació afecta molt especialment els joves que necessiten incorporar-se per primera vegada, molts d'ells, en un mercat laboral i que, malgrat tenir una formació adequada, doncs els està costant trobar aquesta primera feina, no? especialment joves, que, com les que tenim a Càritas, que potser per un tema de papers, de no tenir la situació regularitzada, doncs encara es queden més en el marge.
I a més, un dels col·lectius que ha patit amb més contundència i està patint la crisi és el de les persones migrades. Per què això, senyora Míriam Feu?
Les persones migrades estan patint la crisi amb més intensitat, per això que comentàvem anteriorment, no? Perquè des de les administracions són col·lectius que queden invisibilitzats, és com si no existissin. Són persones que necessiten un mínim de 3 anys de residència en el nostre país per començar el procés d'arrelament i que, a més, necessiten un contracte de jornada completa i d'un any de durada per poder tramitar tot el que és l'arrelament social, no? Llavors, en un mercat laboral com el que estem, en el que la precarietat està a l'ordre del dia, no és tan fàcil trobar aquesta oferta laboral i estem parlant de persones de que mínim 3 anys, però moltes vegades són més anys, han de subsistir en el mercat informal, no? Amb tots els abusos de situacions que han de patir, no? Perquè el mercat informal, doncs, té això, que potser han de treballar amb la promesa de que tindran un sou i després no l'acaben tenint, o potser són sous molt baixos, són uns horaris a vegades doncs, molt, molt complicats, no? I aquí també les persones que ho tenen molt difícil són les llars monomarentals, que a sobre han de combinar, han d'intentar conciliar aquestes feines amb la cura dels seus fills menors.
Un element que Càritas destaca també és l'afectació de la crisi en la salut psicosocial, oi?
Ha estat molt afectada amb aquesta crisi de la pandèmia de la Covid. De fet, un 47,7% de les persones que s'atenen a les Càritas catalanes han empitjorat la seva salut psicoemocional des de l'inici d'aquesta crisi. Clar, pensem que s'han viscut moltes situacions d'angoixa, s'han viscut situacions d'ansietat i tot això afecta la salut. Perquè al final les nostres condicions materials amb les que vivim, les nostres xarxes de suport amb les que comptem, configuren la nostra manera de veure el món. I la pobresa no impacta només en les condicions de vida materials, sinó que també impacta en la salut integral i en el benestar emocional.
Déu-n'hi-do, senyora Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, quantes afectacions que hi ha. Al seu entendre, finalment, quina situació ens espera per al segon semestre d'aquest any 2021?
Doncs mira, és difícil fer previsions en aquest moment. Normalment ja és difícil, però ara estem en un moment de gran incertesa i que depèn molt dels avanços que es facin amb l'àmbit sanitari. Si l'emergència sanitària, si la crisi sanitària es resol, i es resol gràcies a tota la campanya de vacunacions, no?, que s'estan fent, si la crisi sanitària es resol, la crisi econòmica també es resoldrà, que de fet les estimacions són així, són de que es recuperi l'economia durant tot l'any vinent, que l'economia catalana, l'economia espanyola mostrin una recuperació molt elevada. Si es produeixen aquests dos elements, que és el previsible, també tindrà una millora o tindrà una repercussió positiva per la crisi social. Però no serà suficient. La crisi social que ja teníem i que s'ha intensificat necessita de mesures estructurals i de polítiques públiques que siguin valentes i que posin els col·lectius, les persones en situació de més vulnerabilitat, en el centre. Només així aconseguirem que aquesta crisi social remeti.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts, senyora Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Bona feina, que vagi molt bé i bon estiu. Fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
I segona part del resum informatiu de la setmana, la plataforma del tercer sector, el Ministeri de Drets Socials, la Fundació COE i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, la Federació Nacional d'Associacions d'Empresaris i Treballadors Autònoms, la Confederació Espanyola d'Associacions de Joves Empresaris i la Confederació Empresarial Espanyola d'Economia Social van abordar dimarts passat, dia 6, en un acte conjunt, la necessitat de marcar la casella empresa solidària de l'impost de societat per tallar la desigualtat social després de la pandèmia. En l'acte van intervenir el president de la plataforma del tercer sector, Luciano Poyato, la directora general de Diversitat Familiar i Serveis Socials del Ministeri de Drets i Agenda 2030, Patricia Bezunartea, i la presidenta de la Fundació COE, Fátima Báñez, juntament amb el secretari general de CEPIME, Luis Ariballos, la vicepresidenta d'ATA, Celia Ferrero, el vicepresident de CEAGE, Antonio Magraner, i el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño. Durant la jornada es va presentar la campanya Empre por Es, que marquen per canviar el canvi, i es va analitzar la importància de la campanya perquè les empreses destinin el 0,7% del seu impost de societat a finançar projectes socials en un moment especialment crític per al tercer sector i per als col·lectius més vulnerables. A més, companyies com Carrefour, Grup Social 11, C-Consulting, Mútua Madrilenya i Fiare Banca Ètica, entre altres, van participar en un debat en què es va posar sobre la taula el compromís de les empreses espanyoles amb els objectius de desenvolupament sostenible i la responsabilitat amb els col·lectius més vulnerables en un moment de crisi social i econòmica. Càritas Diocesana de Terrassa té un observatori permanent de la realitat, cosa que ajudarà l'entitat a analitzar la difícil i complexa situació que viuen les dones. És per això que, des del projecte Dones que donen la volta, s'ofereix un taller amb l'objectiu d'acompanyar les dones participants a potenciar la seva resiliència, acabar amb la desigualtat de gènere i enfortir l'apoderament de la dona a través del treball sobre aspectes interns, així com la connexió d'una manera més profunda amb elles mateixes i amb la resta de persones per conèixer millor les seves fortaleses i febleses. Dimarts passat va començar el primer taller Empodera't, amb 15 dones que van identificar la necessitat de conèixer aquestes habilitats. Però l'objectiu de Càritas Diocesana de Tarragona és poder ajudar moltes més dones a empoderar-se, a descobrir quines són les seves potencialitats, a participar en un espai de preguntes, a compartir experiències i a treballar el creixement personal. L'administrador diocesà de Terrassa, Salvador Cristau, va presidir dijous passat, dia 8, la trobada de final de curs amb els treballadors de Càritas Diocesana de Terrassa. En les seves paraules va recordar la centralitat de l'amor als germans des de l'amor a Crist com a motor de l'acció de tothom. Va agrair el treball i la dedicació dels voluntaris i professionals en aquest curs, no gens fàcil, en què Càritas ha incrementat notablement la seva acció, tal com es pot comprovar en la memòria. Finalment es va posar al servei de tots com a administrador diocesà per ajudar els més vulnerables. Ja està en marxa des de l'1 de juliol la segona edició del pretaller de proximitat de Càritas Diocesana de Girona, que compta amb la participació de 12 alumnes que realitzaran un total de 222 hores. Amb una durada de 6 mesos, el curs permetrà ensenyar l'ofici de netejadora industrial. Aquest projecte, finançat pel Fons Social Europeu, el FSE Inverteix en el teu futur, amb aquest títol, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtats i l'Institut Català de la Dona, tot plegat es configura com una oportunitat que permet que 12 dones en risc d'exclusió social i en situació de vulnerabilitat, que no compten amb recursos propis ni familiars suficients i que tenen dificultats per aconseguir una inserció social i laboral plena, coneguin el seu entorn més proper i creïn comunitat. Durant el curs, les participants realitzaran una formació tècnica i tècnico-professional, on també rebran formació de competències transversals, com ara medi ambient, drets laborals, igualtat de gènere i alfabetització digital. Les alumnes també realitzaran formació pràctica en context laboral, on podran aplicar les tècniques de neteja apreses en un entorn real de treball.
La veu de Càritas. Un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
I d'altra banda, com és habitual en la presentació de les memòries de Càritas Catalunya i de les Càritas Diocesanes, a més de fer-se èmfasi en les greus problemàtiques socials que pateixen les persones més fràgils i denunciar la injustícia social, en l'ADN de Càritas hi ha també l'actitud de fer arribar a les persones les seves propostes per a la millora del benestar social i fer-ho també extensiu als governs, als agents socials i a la ciutadania en general, com dèiem. Per aprofundir en les propostes més destacades, comptem també amb Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. Senyora Anna Roig, hola, bona nit ja.
Hola, molt bona nit.
Vostè a la roda de premsa de presentació dijous passat va mencionar que es posava el focus en tres línies, que són el dret a una vida digna, el dret a l'habitatge i la lluita contra la bretxa digital, oi?
Sí, la diagnosi realitzada per l'equip d'estudis de Càritas confirma els importants efectes laborals, econòmics, educatius, relacionals i de salut que estan suportant les capes socials més vulnerables. Com bé dius, el focus es dirigeix especialment a l'impacte sobre l'accés a una feina, als ingressos, a l'habitatge i la salut de les famílies en situació més dèbil. En aquest sentit, per exemple, en temes d'habitatge, que és un dels grans problemes aguditzats amb la pandèmia, veiem com que des que va començar aquesta crisi, una de cada cinc famílies ateses per Càritas ha hagut de canviar d'habitatge. També el tema de la salut és un tema que ens preocupa, perquè portem 15 mesos tota la societat suportant unes condicions de vida que han impactat a la nostra salut mental, la de tota la població, però veiem com de manera molt especial a la població vulnerable. Quasi bé la meitat de la població que atenem a Càritas, el 47,2%, s'ha sentit estressada, preocupada i sense control sobre aquestes preocupacions. També trista i deprimida. I en aquest sentit, les xarxes de suport, que són tan importants, tant les materials com les emocionals, veiem com les persones ateses per Càritas cada vegada tenen una menor capacitat d'ajuda.
Senyora Anna Roig, una de les respostes més importants per donar suport a les persones més vulnerables són les rendes mínimes. Com valoraria vostè l'aplicació de la renda garantida de ciutadania de la Generalitat de Catalunya i de l'ingrés mínim vital del govern de l'Estat?
A veure, davant tota aquesta situació, ara justament fa un any, el govern central va aprovar l'ingrés mínim vital. A veure, aquí a Catalunya ja havíem implantat també feia dos anys la renda garantida de ciutadania i la veritat és que, tot i que són instruments que poden transformar les situacions de les persones més vulnerables, encara no estem veient com que estiguin sent un element de transformació de la seva realitat. Val? I m'explico millor. L'ingrés mínim vital era una bona eina, però no ha tingut l'impacte desitjat. I aquest no impacte té rostres i va acompanyat de xifres. I en donaré una també per explicitar el que vull dir. No? A Catalunya, el nombre de persones beneficiades de l'ingrés mínim vital és de 46.410 persones. Val? I es calcula que aquestes persones reben una quantia mitjana mensual per llar de 430 euros. 430 euros per passar el mes. I aquí ja comencem a veure que realment alguna cosa no acaba de funcionar. Que 46.410 persones a tot Catalunya cobrin l'ingrés mínim vital, ja es veu que el grau de cobertura és ínfim. Val? Si es té en compte que hi ha a Catalunya 655.300 persones en situació de pobresa severa, segons dades de l'estudi FOESA de Càritas que vam presentar el 2019. Per tant, i aquí és on anava, només el 7,1% de la població en situació de pobresa severa a Catalunya s'estan beneficiant de l'ingrés mínim vital. Que només el 7,1% de les persones en situació de pobresa severa a Catalunya estiguin percebent l'ingrés mínim vital vol dir que alguna cosa no estem fent bé. Era una bona eina, pot acabar sent una bona eina, però a dia d'avui encara no ho és.
Cap al final de la seva intervenció en la roda de premsa, senyora Anna Roig, vam apuntar una afirmació seva molt contundent. Va dir: aprovem en solidaritat individual, suspenem en articulació de respostes col·lectives. Què va voler dir?
Sí, aquesta és una reflexió que ens hem vingut fent a Càritas en tots aquests mesos de pandèmia, i és que hem estat testimonis de que aprovem en solidaritat individual, que vol dir que la nostra societat creu en les respostes solidàries de cadascú davant de les situacions d'emergència. Les persones han estat solidàries durant aquests mesos, però en canvi veiem que no es produeix la connexió amb les respostes col·lectives que hauríem d'articular a partir de polítiques públiques. No? I aquest és una mica la incongruència, no?, de tots plegats, de que ens agrada ser solidaris i sentir-nos que formem part de la solució quan hi ha situacions d'emergència, però en canvi
no som capaços d'articular polítiques públiques, i quan s'articulen a vegades hi ha més crítiques que no pas aplaudiments, no? Per tal de que s'articulin i les persones no necessitin d'aquesta solidaritat individual. Per tant, és una reflexió que ens fem, perquè realment hem vist com aquest any de pandèmia necessitàvem un rescat social estructural, necessitem polítiques públiques estructurals ja, no? I aquesta és una mica la reflexió i la conclusió a la qual hem arribat les Càritas amb seu a Catalunya després de veure tota la situació de pandèmia, perquè realment les persones que tenem ja partien d'una situació molt feble, i una vegada més amb aquesta crisi les persones en situació de vulnerabilitat són les grans perdedores d'aquesta crisi.
Moltes gràcies, Anna Roig, per la seva participació. Aquí acabem tot el que ha estat el nostre repàs amb tres testimonis de la memòria 2020 de Càritas Catalunya. Que vagi molt bé. Fins una altra. Bona nit.
Molt bona nit.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. L'agenda de Càritas.
Des de dilluns passat, dia 5, i fins aquest proper divendres, 16, de 10 del matí a 2 del migdia, a Santa Coloma de Gramenet, Càritas Diocesana de Barcelona, l'Escola L'Esperança i l'Escola Pere Vergés acullen un campus que han organitzat totes tres entitats d'estiu i sobre voluntariat social. Dilluns vinent, dia 19, des de 12:15 del matí fins a 12:15 del migdia, Càritas Diocesana de Barcelona acull en format online una sessió informativa que ha organitzat sobre voluntariat. I també dilluns vinent, dia 19, de 4 a 6 de la tarda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona organitza en format online una nova sessió del curs bàsic en migració i refugi sota aquest títol, Com aprenem i acollim la diversitat? En aquesta ocasió, Rodrigo Prieto, agent antirumors de l'Institut Diversitas de Barcelona, farà una xerrada sota el títol Vacuna't contra els rumors. A l'Evangeli d'ahir sentíem un fragment en què se'ns presentava Jesús enviant els seus deixebles de dos en dos. A nosaltres també ens envia avui, de dos en dos, individualment o en grups més grans. L'important és que, des de la fe, ens sentim cridats, com ens diu aquesta cançó que compartim ara amb vosaltres del grup Cairoi, Tu ets qui ens crida i en silenci venim.
Yes, sir.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Hem començat una setmana important dins el mes de juliol perquè divendres se celebra la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mar, entre altres realitats del nostre món. El món marítim viu moments decisius, després de 16 mesos els que portem de pandèmia, en què vaixells, ports, tripulacions i també les obres socials de l'Església han multiplicat tota la seva tasca a causa dels confinaments i altres incidències. Coincidint amb aquesta festa, com cada 16 de juliol, la Subcomissió per a les Migracions i la Mobilitat Humana de la Conferència Episcopal Espanyola ofereix un missatge i aquest any també invita tota la realitat de l'apostolat del mar a ser actius d'una banda en la caritat i de l'altra també en les commemoracions pel centenari de tot el que és l'apostolat del mar. L'any passat es van haver d'anul·lar la majoria de les grans celebracions a nivell internacional. A Catalunya i al conjunt d'Espanya, l'apostolat del mar ha ofert materials a tripulacions confinades en vaixells, ha subministrat connexions a persones que portaven setmanes i mesos sense veure les seves famílies i, en definitiva, ha posat ànima i humanitat tots aquests mesos a moltes situacions especialment dures. L'apostolat del mar és un exemple d'església en sortida avui perquè connecta amb aquell món en què l'aigua salada elimina totes les fronteres. El centenari de l'apostolat del mar continua celebrant-se amb alternatives diverses. I és que el present i el futur immediat per aquest gran servei eclesial i social està marcat, malgrat tot, per una gran esperança. I avancem les nostres felicitacions a les qui porteu el nom de Carme, de la Mare de Déu del Carme, que és aquest divendres la festa. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Fins aquí aquesta nova edició, penúltima de la temporada del programa La Veu de Càritas a Ràdio Estel. Salutacions del David Morral a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Tornem dilluns vinent per tancar temporada a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.